Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
...25 anys al teu costat. 25 anys treballant perquè siguis on siguis, gaudeixis del teu espai de música i pregària. Volem seguir sent-hi, amb les mateixes ganes que el primer dia. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
L'Arcabisbat de Tarragona posa en coneixement de la Santa Seu i de la Fiscalia un cas de presumptes abusos sexuals. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana ens fem ressò d'aquest fet que el prevere Fuentes hauria comès fa 20 anys sobre dues persones. Treballo i treballem per tal que la nostra diòcesi sigui un estàndard de vida evangèlica autèntica, ha sostingut l'arcabisbe Planelles.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Estàs buscant escola? Tria Escola Cristiana. Amb més de 260.000 alumnes, més de 400 escoles a tot Catalunya, som una referència de l'ensenyament concertat. Som escoles orientadores, inserides en la nostra cultura, obertes al multilingüisme. Apostem per les noves tecnologies, amb projectes educatius innovadors i de qualitat, amb un professorat preparat i compromès. El nostre repte és el seu futur. Trobaràs la teva escola a triaescolacristiana.cat. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
Ei, pel mateix preu, uns minuts per al club d'aquesta casa, el club més amics. Quedeu-vos, va, i em feu companyia. Doncs això, que obrim de bat a bat les portes metafòriques del nostre club de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana, el club més amics, per fer-vos, com cada setmana a aquesta hora, una petita visita guiada i recordar-vos que està a la vostra disposició. Avantatges, sorteig, cultura, amistat, per un preu irrisori, senyora. Com cada divendres a aquesta hora, de seguida us explico històries amb el guanyador de la cistella Cap Bravo d'aquesta setmana inclòs, però abans us recordo les nostres vies de contacte, són vàries, anoteu. Pàgina web radioestel.cat, allà hi trobareu l'apartat del club, club i el formulari per fer-vos socis. Tot molt senzill, sincerament, i molt fàcil. També podeu trucar directament a la ràdio al 93 409 2770. Us atendrem amb molt de gust, o podeu enviar un missatge o nota de veu al nostre número de WhatsApp al 663 9930 62, 663 9930 62. I vinga, una mica de continguts del club, canviem de sintonia. Ai, els tambors. El Club Més Amics, ja sabeu que és cultura, és trobada, són concerts, és teatre i són trobades i viatges. Tot això és el Club Més Amics. Per exemple, si t'agrada la música, ja ho saps, la trobaràs en el nostre club amb el cicle de concerts BSN Clàssics, que són cicles de concerts sempre amb la música clàssica com a leitmotiv, amb els seus diferents formats, i que es fan temporada rere temporada a l'Auditori de Barcelona. Aquesta temporada, noms tan il·lustres com els pianistes Arcadi Bolodos i Daniel Beroboin, entre d'altres també els músics Jojo Ma i Catherine Stott, o el violoncel i el piano i el trio Rodin, de música de cambra. De luxe absolutament tot el que programa el BSN Clàssics. El Club Més Amics us porta amb sorteig d'entrades i també avantatges especials si és que compreu les entrades a taquilla. Què us agrada el teatre? Teatre Gaudí de Barcelona, un dels nostres aliats, també l'Aquitània, per exemple, i són uns campions, aquests teatres, petits però lluitadors, que aguanten el tipus davant de l'emergència sanitària amb obres com ara Van Gogh, Barcelona 24 hores, Aladí o Set maneres de ser Hamlet. Viatjar, per suposat, viatjar, té a veure completament amb aquest club. Hem fet viatges fantàstics de la mà de Root Travel, la nostra agència de confiança. Ara mateix Root Travel, evidentment, treballant per reinventar-se, per quan torni a obrir-se les fronteres, doncs recuperar la normalitat. Però ja sabeu que són viatges de qualitat, amb tots els detalls controlats, sempre els guies, els detalls, els hotels, la gastronomia, tot en aquest sentit és meravellós en Root Travel. Si voleu interessar-vos per propers viatges, per els seus plans, doncs molt fàcil, us passo el contacte de Root Travel i allà Mònica Padrol i la seva gent us atendran. El telèfon, podeu trucar al telèfon 93 467 3244, 93 467 3244. També podeu escriure un correu a info@roottravel.es. I vinga, respirem un segon, que us he donat molta informació en poc temps, i tornem de seguida, ai, amb la Cistella Capbravo. Cada setmana, per gentilesa dels supermercats Capbravo, us oferim aquesta magnífica cistella preparada amb tota la delicadesa. Aquest mes, ja sabeu, hem muntat una cistella de tocs amb selecció de productes bàsics per ajudar-nos amb la rutina i els hàbits saludables. Tonyina natural, llenties, crema de carbassa, l'oli siurana d'oliva, que és fantàstic, i també per agafar forces el suc de pinya i gingil al pomodoro, que és una cosa molt exòtica, zona de categoria. I, evidentment, doncs, també productes de neteja de mans i crema de mans reparadora. Fantàstic. Doncs la guanyadora de la cistella d'aquesta setmana és la Josefina Borràs, amiga d'aquesta casa. Doncs em posem en contacte amb tu, Josefina, i t'expliquem com recollir la cistella. Enhorabona i vinga, recollim. De seguida ens acomiadem. En uns dies tornem per explicar-vos més històries. I vinga, molts ànims i a disfrutar del cap de setmana. Club Més Amics, ja ho sabeu.
Dentro y fuera de casa, tu fiel amigo.
Radio Estel, una forma de ser. A primera hora, a Radio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tota la setmana. Mirin, avui, tot just fa 40 anys, passava això.
Don Manuel Núñez en Cabo.
Sí.
Soy un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, apunta. Es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Era el cop d'estat fallit que es produïa al Congrés durant aquella votació que havia de fer president Calvo Sotelo. Nosaltres que volem parlar d'aquesta fatídica nit dels transistors, quan el crit de tot el món del suelo, aleshores tinent coronel Antonio Tejero Molina, irrompia aquesta sessió d'investidura de Calvo Sotelo intentant aquest cop d'estat. Avui en fa 40 anys i volíem parlar amb una eminència sobre la història, com és ell. Josep Maria Soler i Sabater, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres. Dèiem Antonio Tejero, però tot plegat va ser un entramat bastant més important que només el nom de Tejero, no?
Sí, aquesta, diguem, moltes vegades s'ha dit en història de que quan un tema tan fonamental en la història d'un país com és un cop d'estat, és a dir, que té capacitat d'alguns militars unir-s'hi, diverses capitanies generals com estaven dissenyades aleshores, que tenien, diguem, una certa implicació, que tot quedés amb gairebé només una figura gairebé burlesca, no?, d'esperpent com el coronel Tejero, és perquè hi ha hagut molta voluntat de tapar tota aquesta història. Es fa impossible pensar que tots aquests moviments l'Estat no ho vegi, quan tothom sap que hi ha milers de persones que la seva feina cada dia és assegurar aquesta, diguem, l'inici de la transició democràtica i la consolidació de la democràcia. El cop d'estat del 23F va fracassar la part més ridícula, però hi ha uns conceptes d'ells que van quedar implicats, com per exemple tots els seus aliats i gent que en tenia una certa informació, i després alguns partits polítics que van tenir relació amb aquests fets, i després un poder financer i poder econòmic.
De seguida parlem del que va significar tot allò per la transició, però ara ens comentava el professor Soler i Sabater que hi va haver implicacions que no es coneix ben bé. De fet, encara estan classificats molts arxius, com bé sap el professor. Sempre s'ha qüestionat, d'una manera molt burda o no, però sempre s'ha qüestionat el paper del rei aquell 23 de febrer. Què hi ha de voló en tot plegat o què no hi ha de voló en tot plegat?
Bé, i avui mateix hi ha diverses persones que estaven periodistes aquests dies, que estaven periodistes, diguem, d'informacions de diaris, diguem, catalans i de diaris espanyols, amb els quals deien que el rei, amb el qual després de Quim va sortir molt enfortit, moltíssim, perquè la gent va considerar que havia salvat el cop d'estat, doncs hi ha periodistes de l'època, hi ha gent avui gran, que diu que ell va ser el piròman i el bomber. És a dir, en certa forma, va impulsar que hi hagués un moviment amb el qual es frenés certes evolucions que feia l'Estat espanyol a demanda dels seus ciutadans, i alhora, quan això se'ls va escapar de les mans, ell va aparèixer com bomber, no?, com la persona que apagava el foc. Sigui com sigui, hem de recordar que uns quants dies abans, el que va ser president de la Ciutat de Catalunya, Josep Tarradellas, quan va tornar de Madrid, va fer una referència de que hi hagués la possibilitat de que hi hagués algun fet que significava un cop d'estat a l'Estat espanyol, no? Va dir, aquí hi ha un càncer que s'ha d'extirpar, era en referència a l'ETA i altres aspectes que succeïen aleshores a l'Estat espanyol. I tot fa creure que el rei, no tenim proves, però com més temps passa, els historiadors, els analistes, els polítics de l'època fan creure que aquesta expressió de que el rei tenia una certa informació i fins i tot va impulsar alguns moviments i després els va frenar, doncs siguin absolutament reals.
Per tant, algun dia sabrem tota la veritat sobre tota la implicació d'aquell 23 de febrer, o creu que molta documentació s'ha destruït ja?
Jo crec que moltes coses no se sabran. Això és, diguem, Espanya, que com a país té coses meravelloses, l'Estat espanyol com a tal i com a institució oficial, fa 300 anys que està en mans d'un nucli de poder, que ja sigui l'exèrcit, ja sigui l'alta clergia, ja sigui el poder econòmic, abans basat en la propietat de la terra, avui amb el poder financer i amb els símbols més diferents, doncs aquests no volen que res s'escapi del seu control. Jo crec que moltes coses s'han desaparegut, molta gent se'n anirà a la tomba sense explicar res, i després moltes altres coses, doncs la documentació serà molt difícil de trobar. I clar, només basar-nos en les memòries, sempre et sortirà la persona que et dirà al revés del que va passar, no? I aleshores no pots fer res. Jo crec que es perdrà moltes coses. Només li vaig a posar un exemple, no? que és el següent. Hi va haver pobles de Catalunya, hi va haver comarques de Catalunya, on diversos nois, estudiants, fins i tot, amb estudis de batxillerat, aquests treballs que han de fer, que han pogut demostrar a partir de testimonis que es van fer llistes. Llistes de persones que, si triomfava el cop d'estat, doncs havien d'anar per ells. No? Bé, tot això ha quedat absolutament esborrat. Per què? Perquè ningú ha investigat a fons i perquè la possibilitat d'investigar-ho cada vegada és més difícil.
Em deia, tot i que a dia d'avui sembli mentida, però aleshores tot plegat va consolidar molt el paper de la monarquia a l'estat espanyol. Quin paper havia tingut fins aleshores i a partir d'aleshores?
El rei, s'ha de tenir en compte que el rei, abans de la transició democràtica, diguem, d'aquest acord amb el qual, doncs, ja després de la mort del Joan Franco, el que després va ser el rei, l'actual, aquest, diguem, frívol que ara viu a Abu Dhabi, bueno, no vull parlar d'aquesta persona perquè ho hem de fer en profunditat, no?, amb ridiculització, no?, per tot el que significa, diguem, de la feblesa democràtica a l'estat espanyol, no? Doncs, el que després seria el rei Juan Carlos I, doncs, el cert és que estava desconsiderat per tothom. Jo recordo, llavors sóc un professor d'institut, però encara tinc moltes relacions amb la universitat, que després hi entraria, doncs, recordo els militants, professors i gent de diversos partits polítics, que ara vull dir que parlaven del rei, bueno, des de la gent que es movia en òrbita més o menys comunista, o òrbita socialista, o òrbita democràtica, etcètera, que parlaven del rei amb una ridiculització que és inimaginable. Uns acudits, que alguns d'ells avui dia són molt masclistes, i uns acudits, diguem, d'una crueltat extrema en contra de la seva capacitat política, personal, intel·lectual, etc. Parlaven així d'ell. I el cert és que l'estat espanyol mai va fer un referèndum en referència a l'acceptació o no de la monarquia perquè hagués sortit negativa. El cert és que a partir d'aquest moment, a partir que ell surt a les 12 i poc de la nit, quan diu que ja tot s'ha acabat perquè el cop d'estat ha fracassat i es torna, diguem, a la legalitat, una legalitat que s'ha de dir van avalar només els partits polítics espanyols, perquè, és a dir, després del 23F, allí mateix hi va haver una reunió, al dia següent, i es va acordar una reunió amb la qual només hi van assistir els partits polítics d'abast espanyol, és a dir, ni bascos, ni catalans, ni catalans, ni bascos, que tenien representació política, van ser convidats. Ell es va marcar unes pautes, dels quals mai ningú mai no ha transcendit què és el que es va marcar aquell dia, i aleshores aquí la figura del rei va sortir molt, 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 molt prestigiada, i a partir d'aquest moment, diguem, en certa forma, el rei demòcrata, el que abans li deien el rei fill de la dictadura i que sempre estava tot el dia, doncs, al costat d'en Franco, com coll i camisa, doncs es va convertir en un rei demòcrata per excel·lència, i així està, així està.
Recordem aquell moment que ens en recordava també el professor Josep Maria Solís Sabater, que avui ens acompanya per rememorar aquell 23 de febrer de 1981, quan cap a les 12 de la nit ens deia, sortia el rei i deia això.
Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Això és el que deia aleshores Joan Carles I, el rei espanyol, degut a aquest intent de cop d'estat. És la primera vegada que ell mateix, professor, se sent cap d'estat i capità general de l'exèrcit?
Bueno, ell ja ho era, diguem, per les normes de la Constitució, però que exerceix aquesta funció sortint vestit de militar i donant aquestes ordres, sí, és la primera vegada, perquè normalment aquesta funció la fa, diguem, la fa les autoritats, militars respectives. Hi ha una cosa que és important amb aquest comunicat, s'ha de tenir en compte. Fixem-nos bé que amb el seu discurs, això també molts analistes ho han dit, ell parla de la unitat de la pàtria, és a dir, quan aquí el cop d'estat, el que era indiscutiblement, era, diguem, un cop d'estat militar de característiques franquistes feixistes, no? Per què surt la unitat de la pàtria? Doncs és possible que aquesta fos la pressió dels militars en referència, diguem, als processos que s'havien establert, diguem, d'autonomies per l'aprofundiment, diguem, de les competències que en el seu moment, per resultats electorals, demanava tant Catalunya com Euskadi. I a més, encara a partir d'aquí s'ha d'afegir una altra circumstància, no? Hem de tenir en compte que, clar, que al cap de 4 dies apareix la LOAPA. La LOAPA és aquesta, diguem, és aquesta llei amb la qual el PSC inicialment, llavors era PSC, inicialment s'hi va oposar, però després, diguem, malaurat, Ernest Lluch no ho va defensar, una cosa molt fosca de la seva trajectòria, com ha reconegut la seva pròpia filla, no? I després, diguem, el PSOE ho va avalar. És a dir, tot fa creure que totes aquestes característiques estaven per les pressions de l'exèrcit, uns sectors importants de l'exèrcit, que no mai han sortit qui eren, doncs que avalaven aquesta voluntat de fre de l'evolució democràtica de l'estat espanyol en referència a la voluntat lliure dels seus ciutadans.
A més, és un discurs que, si ens hi fixem, diu coses com que tota decisió que es prengui a partir d'aleshores ha de ser avalada per el rei i, per tant, per l'Estat.
Sí, sí.
És un discurs històricament ambigu?
Amb un fet armat és lògic, això, sí, sí.
Deia, és un discurs històricament ambigu?
Sí, clar, sí, sí. Sí, perquè, és a dir, la consolidació democràtica passa per la voluntat de l'exèrcit. Clar, això és una contradicció extraordinària. L'exèrcit, l'exèrcit està en funció de la voluntat dels ciutadans, no els ciutadans amb voluntat de l'exèrcit, no? I això ho podem veure com se vol, diguem, fins i tot ara, dins de la Unió Europea, no? Nosaltres veiem que els sectors, diguem, més reacis a l'aprofundiment de la democràcia a l'estat espanyol en referència a la voluntat dels seus ciutadans expressament lliurada a les urnes, les eleccions de Catalunya ara mateix o bé altres llocs de l'Estat, els resultats electorals, doncs veiem que tots diuen no, ara això, aquestes coses no es poden fer perquè som a la Unió Europea. La Unió Europea què vol dir? La Unió Europea es regula com primer argument de que els ciutadans són els que decideixen l'estructura de l'Estat i la composició de l'Estat i com l'Estat ha de funcionar. I aquí és ambigu perquè, clar, l'autoritat militar passa sobre la voluntat democràtica dels ciutadans, que és l'autoritat civil.
Dèiem, el 1976 sé que moria el dictador.
El 75, el 75.
75, exacte, el 76 ja és...
Ja transició.
Exacte.
Quan comença ja, diguem, apareixen nous personatges, no?
Sí. Exacte, comença a caminar la transició a l'estat espanyol i el 81 passa això. Del 76 al 81 tinc la sensació que tot va molt de pressa, tot corre molt, i de cop arriba el 23 de febrer del 81 i tot s'estronca, tot es para. Deixi preguntar-li si això és així i si això és així, com queda aturada la transició? És a dir, això fa que molts anys després molta gent pensi, ostres, és que la transició no es va acabar del tot?
A l'inici de la transició hi ha una voluntat de posar l'estat espanyol al nivell de les altres democràcies d'Europa. Clar, no pot ser que l'estat espanyol sigui un estat, diguem, democràtic, poc evolucionat, poc modern, no? És a dir, aquestes característiques que ara et poden venir, estem parlant del 2021, que Rússia, que no és exemple de res, et doni lliçons de democràcia, clar, això l'estat espanyol, aquest llast l'està arrossegant i arrossegant. Aquesta voluntat, ahir es volia canviar l'any 75, és a dir, la dictadura franquista, que és una dictadura nascuda d'una guerra civil, que ve una pau armada d'un munt d'anys, que té la sort, diguem, d'estar situat geogràficament en un punt important entre la lluita entre el comunisme, diguem-hi, el món capitalista, i que té la sort de que sense fer res, sense fer un fora de terra, comencen a venir com pous de petroli, comencen a venir turistes que porten divises, tot això modernitza l'estat espanyol. Però modernitza l'estat espanyol amb aspectes econòmics, però no amb aspectes democràtics ni culturals. Aquest canvi volia ser a partir de l'any 75-76. I aleshores hi ha un autèntic avançament amb moltes característiques. Dins d'aquest avançament hi ha uns quants enemics, hi ha uns quantes opcions polítiques que hi són contràries. Algunes per fer una lluita armada, molt sovint terrorista, doncs de dreta i d'esquerra, és el cas d'extrema dreta, grapos i totes aquestes coses que ningú sabia exactament a què responien, i per part de, diguem, d'un sector d'Euskadi, que era l'ETA, no? Totes aquestes característiques, diguem, tot això es va avançant i avançant i avançant amb els altres països d'Europa a partir d'una voluntat democràtica lliurement expressada a les urnes. A l'Estat espanyol, quan aquesta voluntat democràtica lliurement expressada a les urnes no va d'acord amb els interessos del malestar profund, del deep state, que en diuen, no? És a dir, de les institucions de veritat que tenen el control de l'Estat, es comença a frenar. Llavors hi ha intents, hi ha moviments de sabres, hi ha pressions, com ara, diguem, aquesta, en fi, com ara. En referència a coses que estan passant, diguem, d'un govern de l'Estat amb el qual hi ha aliança de dues forces, no són les forces socialistes i comunistes de la Guerra Civil i de la República, tenen aquest nom, però bueno, tots sabem que, en fi, que això és, diguem, és una cosa suau en comparació amb el passat, no? Però malgrat tot es planteja el poder profund de l'Estat en referència a moltes coses, el poder judicial, el poder econòmic, el poder financer, l'estructura de l'Estat, etc. No? I aleshores, amb aquestes característiques, és quan es comença a posar frens de diversa manera, moviments de partits polítics amb els quals doncs, creuen que el bipartidisme és la solució i tot el que s'escapi d'aquesta opció, tot això ha de ser anorreat. I això és el que, ja sigui per influència de la premsa, del gran poder econòmic, financer o de l'exèrcit, les pressions de l'exèrcit, això es va frenant. Té unes certes similituds, salvant moltes distàncies, amb el que de tant en tant passa l'Estat espanyol, és a dir, ara mateix sectors de l'exèrcit diuen no, és que són militars retirats, és veritat. Aquell comunicat que parlava d'assassinar 26 milions de persones, és que és molt fort, és molt fort. Sí. Doncs, però després hem vist que hi ha militars que estan en exercici que li donen suport. I per què diuen que això no és possible que ara passi a l'Estat espanyol? Perquè tots diuen la mateixa opció, perquè Europa no ho permet, però això vol dir que el concepte democràtic intern de sectors importants de l'exèrcit no ho tenen el seu cor. O bé, sectors importants del poder financer, del poder més divers de l'Estat, no tenen la democràcia assumida totalment, perquè els països democràtics, les peticions de la gent, arriben al Congrés i al Congrés es voten. Aquí peticions de tota manera i condició, amb les més diverses iniciatives legislatives populars, i bueno, i s'han parat i s'han quedat allà.
Per últim, professor, li pregunto, perquè, com sap, la ultradreta darrerament ha estat molt notícia. Tot allò va tocar de mort el neofeixisme, la ultradreta, que ara veiem entrar a les institucions, o per la contra el van altir?
Jo crec que en aquell moment li va fer molt mal, i ara li va fer molt mal. Per quina raó? Perquè són els anys que desapareixerà un partit neofeixista que es deia Força Nueva, amb el qual, diguem, davant hi havia una persona, era una persona intel·ligent, que venia, diguem, de causes de la Guerra Civil, que era una persona feixista, franquista, però davant hi tenia una persona intel·lectual i culta, que era el Blas Piñar. Després, quan ell se'n va adonar que això no funcionava de cap manera perquè l'Estat espanyol, la població de l'Estat espanyol volia avançar cap a valors democràtics, va plegar el partit i, bueno, i va ser retirat. Ara té una característica diferent, no? És a dir, tots aquests grups que apareixen perquè a vegades tinc una mica la sensació que fan de portaveu de pensaments profuns que hi ha amb estructures profundes de l'Estat, fins i tot en l'exèrcit, que no s'eduquen amb valors plenament democràtics, que han de deixar fluir el que la societat digui. I diguem-hi, aquestes persones, doncs, a part d'una incultura manifesta, perquè diuen, en fi, són persones que, vaja, molt amb unes evidents limitacions d'entendre la complexitat de la societat i del món, doncs a vegades crec que són portaveus d'aquestes actituds.
Historiador i professor Josep Maria Soler i Sabater, moltíssimes gràcies per entrar avui en aquest programa i fer-nos recordar d'aquesta manera historiogràficament tot el 23 de febrer de 1981. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia. Gràcies.
Ràdio Estel, segona vegada. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.